Arribarem a la 1:04 amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
Una i 5 minuts, dimarts 14 d'octubre. Bon dia, el dia que Jan Virgili s'ha tornat a entrenar a Sant Bibiloni. Amb Bernat Nadal al control tècnic i Marta Sampas a la producció, començam les postres d'avui amb la darrera hora del Reial Mallorca, que avui ha recuperat Jan Virgili, que ja s'ha tornat a entrenar a Sant Bibiloni després de jugar al Mundial Sub-20 amb Espanya fins als quarts de final. Tot una vegada expliquem les incorporacions i les absències de la sessió que ha dirigit avui de matí a Arrasate i repassarem també com els hi va als jugadors internacionals del Mallorca. Ahir, per exemple, Kosovo va guanyar a Suècia amb Morici de gran capità, un Kosovo que se situa ja amb opcions de classificar-se pel Mundial, i Mojica, que encara jugarà avui amb Colòmbia contra Canadà. Més coses, avui també parlarem amb l'entrenador de la Barca Menorca, en Pep Llorenç, que compleix 20 anys al capdavant de l'equip i que han començat la temporada amb una bona victòria. També parlarem amb la jugadora de l'Azul Marino, la Carmen Grande, que ja són líders de la Lliga Challenge, i repassarem tots els detalls de l'Obert de Taekwondo que es celebra aquest cap de setmana a Palma i que reuneix a més de 800 participants. I acabarem sentint Mavi Garcia, que ja ha confirmat amb quin equip acabarà la seva carrera. Una i 6 minuts. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
Avui hi ha hagut aquells 15 minuts privilegiats que tenim de tant en tant per veure entrenar el Mallorca a Sant Bibiloni.
Sí, diria que una estona de més avui, eh? Crec que hem passat un poquet els 15 minuts, però a més avui ha estat molt bé perquè just l'exercici...
Ara anava a dir avui molt bé, eh?
Sí, perquè just l'exercici que feien de pilota era res, a menys d'un metre de molt situat amb els periodistes i dona gust veure'ls de tant a prop, sentir-los i no va de clocar els ulls per endevinar qui arriba i qui no arriba. Per tant, hem vist molt clar...
No.
Jo, per sort, tinc bona vista i m'ho va bé també d'en fora, però avui no feia falta ni fer esforç. A més, ben pendents de Jan Virgili, ja ho has dit als titulars, i amb ell començaré, perquè bé, han votat a la gespa tots els futbolistes i el darrer ha estat ell, i ja l'hem vist directament tot sol, ja directament s'ha anat cap a una altra banda i des d'allà ha fet un poquet d'activació, una cursa suau, uns 10 minuts deu estar com a moltíssim, i tot d'una ja se n'ha anat en el gimnàs i mos han dit això, no?, que encara està de jet lag, que ha tornat de Xile, i per tant això va ser hora baixa a vespre i s'ha de recuperar, però
l'han de cuidar, l'han de cuidar.
Exacte, sí. Per tant, ja en Virgili, que ja és aquí, i avui d'altres dos noms propis, Omar Mascarell i Takuma Asano. De fet, començarem amb Asano perquè abans de que votessin tots els jugadors ja a la gespa per entrenar, primer com sempre els porters, però ell ha votat el primer, mos ha saludat i està fent voltes ja en cursa suau, trotant, però bastanta estona. A més, el preparador físic anava mirant el rellotge, per tant, jo crec que també mesurant un poc el ritme i de més, i ha estat una bona estona, però tan sols això, corrent, i després també ja se n'ha anat en el gimnàs. Ja quan han votat tots, i com Omar Mascarell, que anava al costat de Dani Rodríguez, en aquest cas, ha fet l'entrenament amb la resta de companys, aquest primer exercici de pilota que deien que han tingut tan a prop, i era Omar Mascarell en total normalitat, però sí que després, ja en el segon exercici, Omar hem vist que ja se n'anava cap cap al gimnàs, i el que ens han dit des del club és que demà, com a molt tard, demà passat, ja estarà en dinàmica de 100% amb l'equip. Per tant, Omar Mascarell, podríem dir que per dissabte estarà totalment disponible. Takuma, tal volta dissabte no, però almenys el procés de recuperació va per bon camí. I jo diria que entre els nous propis, la resta de jugadors, tots els han vist bé. També hi havia novetats jugadors del filial que van entrant també en dinàmica de primer equip. En aquest cas, avui hi havia Orejuela i Leo Sánchez. Però bé, i dels lesionats, no l'he esmentat, perquè avui no hi era tampoc encara, Maras Kumbula i la resta d'internacionals, que després ja ho comentareu en més detall, però que encara no hi són, Murici, que està de tornada, i Mojica, que encara haurem d'esperar una micona més. Però bé, se'ls ha vist bé, i com dèiem, amb aquesta estoneta que han vist, i d'exercicis ben dinàmics, amb pilota, i tot preparats, i un dia meravellós a Son Bibiloni, que sempre s'està beníssim ara, allà, amb aquesta temperatura, ni fred ni calor, ideal per veure aquest entrenament.
He fet gol en Antoni Fuster, bon dia.
Molt bon dia. El millor temps que ahir, perquè ahir no va fer no, gaire
clar,
bon temps.
Si haguéssim hagut d'anar amb aquella pluja.
Avui s'ha gaudit molt millor, no? d'un entrenament, d'una sessió, que durant tota la setmana faran feina. No hi haurà descans aquesta setmana, perquè el partit és dissabte a les 2 del migdia, i s'ha de preparar en la màxima intensitat, perquè són 3 punts vitals, jo diria molt importants, per començar ja a activar-se i que l'equip pugui sortir d'aquest pou de sa classificació, que ara mateix està immers. Pensar que després del partit s'hi ha anat de nou, l'equip torna cap a Palma, i per tant diumenge tornaran també a fer feina en vista després ja del partit contra el Llevant de Somoix.
Toni, hem repassat els jugadors que ja són o que ja estan disponibles per arrasar-te, quins sí i quins no, la tornada de Jan Virgili, que era el més esperat, no, d'aquesta jornada, però encara hi ha internacionals que han jugat partits, i el més destacat diríem que és el de Kosovo, Vedran Murici, que va tornar a ser capità d'una selecció, sí, que va guanyar a Suècia i que se posa segona de grup amb possibilitats de poder classificar-se per Mundial. Seria
bandera,
una sorpresa.
La bandera, la seva selecció, sens dubte, el pirata del Real Mallorca, que ahir no va marcar, però sí que va fer un bon partit. 90 minuts va jugar, el varen substituir a les acaballes, a punt de finalitzar, i rebre un futbolista important, tant de bo també ho sigui per aquest Real Mallorca, que ja du gols, ja du fets, si no ve malament, 4 m'apareix aquesta temporada, per veure si pot continuar marcant Vedran Murici, sobretot a Sevilla, que serà un camp complicat, el Ramon Sánchez Pizjuán, per alerta, que la temporada passada el Mallorca va ser capaç d'empatar en el darrer moment del partit, sí, en el 91, Martin Balien va marcar el gol que va donar el d'empat a 1 davant un Sevilla un tant renovat també, un Sevilla, això sí, que no ha començat tampoc malament aquesta temporada, que ja ho va demostrar contra el Barça l'altre dia, sens dubte va ser un...
Esperant que no sigui un partit que s'assimili, no?, el Sevilla que va sortir contra el Barça.
No, un Sevilla que se'l va veure amb fam de victòria i sobretot amb aquella golejada. Veurem si això fa relaxar una mica més, no? I contra el Mallorca pot treure, com dic, un bon resultat i aconseguir la primera victòria fora de casa, que encara no s'ha estrenat aquesta temporada com a visitant.
Tant de bo sigui així, que en Fuster pugui tornar content.
Jo també. De Sevilla.
Perquè també viatjar, no? Com a, no? La part periodística també.
No, clar que...
De sa feina, bé, alegre poder contar i cantar una victòria,
són,
i després de saturada encara hi ha més ganes.
També, vull dir, serà sa novena, queda molt, això no fa ni tan sols un quart encara de competició. Però sí que és vera que després d'aquest calendari tan complicat que el Mallorca li ha tocat, que ja feia molt d'any, no?, que no tenia un calendari tan difícil com aquest, jo crec que ara sí que ja tenim un final d'octubre entre sa Copa, el partit que li queden de Lliga, i un novembre, que aquí sí que no hi haurà excuses, perquè les curves ja, en teoria, han passat. A partir d'ara ja venen més rectes. I aquí és que el Mallorca ha de demostrar si realment és un equip de primera divisió o és un equip que li costa participar, li costa competir, millor dir, més que participar, competir en aquesta primera, en la plantilla actual, no? No s'ha reforçat gaire, futbolistes importants que se n'han anat, però... jo vull pensar que el Mallorca no és dels tres més dolents de la categoria, ni molt manco. Però els resultats són els que diran i conduiran el Mallorca a la classificació.
Parlant de jugadors que són en les seves seleccions, ara repassàvem els cas d'Espirat de Morici, no?, amb aquest triomf d'ahir de Kosovo contra Suècia. També jugué avui Mojica contra Canadà, per cert, contra Canadà de sets mallorquinista Kyle Larin. Però avui de matí amb en Gavi Fortes hem fet una mica de repàs dels possibles jugadors del Mallorca que podrien jugar al Mundial 2026. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia.
Són uns quants,
Han de ser molt optimistes.
Sí.
Sobretot perquè a vegades la convocatòria...
M'agrada que avui t'hem obligat a ser optimista.
Sobretot perquè a vegades, per no dir que quasi sempre, els jugadors, les seves convocatòries depenen de com està el seu equip, de com va el seu equip i com van ells. Si a lo millor arribam a un Mundial que el Mallorca se'n va a segona divisió, probablement els seleccionadors no facin massa ús dels futbolistes, no? Però bueno, sent optimistes.
L'únic que aniria si seria Morici, no?
Mira, ara mateix ja et segur Mojica. Colòmbia està classificada pel Mundial. També està classificada pel Mundial la selecció del Japó, però Asano no es fitxa en els càlculs del seleccionador. Entra, deixa d'entrar, darrerament no hi ha anat, les seves lesions musculars el perjudiquen moltíssim, veurem, però de moment tenim dos possibilitats, que són Mojica i Asano, perquè Colòmbia i Japó ja estan classificades. D'altra banda, la selecció de Kosovo, que dèieu, bueno, està segon de grup, ho té tot obert, queden dos partits de classificació encara i l'equip o la selecció de Vedat Morici té possibilitats matemàtiques. Després hem de veure què passa en tres futbolistes i dic què passa perquè Samu Costa en Portugal no es fitxa però va començar a entrar a les convocatòries de la temporada passada i a la darrera no hi va anar perquè ja va tenir la lesió de pretemporada amb el Mallorca. Sembla que Samu Costa podria entrar a una llista de 30, perquè hem de recordar que el pròxim Mundial entren 30 futbolistes a convocatòria a la selecció portuguesa, si Portugal es classifica, que de moment és primera del seu grup. O sigui que podrien comptar tal vegada en Samu Costa, tant de bo que Samu Costa sigui encara jugador del Mallorca.
Tant de bo.
Això està per veure, també. Un altre, Kumbula, sembla que es fitxa a la selecció d'Albània, però Albània de moment també està lluitant. Està segona de grup, també, i té les seves possibilitats. I jo crec que la possibilitat més remota és la de Martin Valiant amb Eslovàquia. Eslovàquia està en bona posició, però Martin Valiant mai ha estat un fitxa de la selecció d'Eslovàquia.
I no ha entrat en aquestes darreres convocatòries.
I en aquestes darreres convocatòries ja no ha entrat, com tampoc Dominic Graves, que quan era porter del Mallorca ainava a Colcuna. No? De moment ni Valiant ni la seva relació amb el seleccionador eslovac a efectes de convocatòria està sent bona.
El Mundial se juga el pròxim estiu de 2026, queden encara molt de mesos, es veurà acabat aquesta temporada difícil del Mallorca, però bé, era per començar a tantejar, no? Quins noms podrien sonar en el Mundial 2026 pel que fa als jugadors del Reial Mallorca. Ahir se va emetre un nou programa de Línia de 5, aquest programa d'Ivetres Televisió, i un dels protagonistes va ser David Cortés, i era perquè és un jugador, un jugador del Mallorca, que formava part de la plantilla que és un precedent real de lo que li està passant en el Mallorca aquesta temporada. La plantilla del Mallorca 2005-2006, és a dir, fa 20 anys, a la jornada 8 també tenien 5 punts i anaven coes. És una plantilla, i això també m'ho passa... També m'ho passa, tornarà a passar d'aquí 20 anys. Tant de bo el Mallorca sigui primera d'aquí 20 anys. El Mallorca d'aquell 2005-2006 se va acabar salvant i bé a primera divisió, per tant és un precedent.
Va acabar 13 i amb 6 punts per damunt del descens.
Que ara ho firmarien tots.
No, sí.
Començant per Arrasate.
Amb aquest començament, sí.
Era el mateix començament, és a dir, la temporada 2005-2006, aquell Mallorca, a la jornada 8, igual que ara, tenia 5 punts i estava coe. Era l'equip que tancava la classificació. Un dels jugadors, com deien, d'aquella plantilla era David Cortés, i ahir va ser protagonista a Línia de 5 d'Ivetres Televisió. Va analitzar una mica el paral·lelisme, no?, entre aquella temporada que va viure fa 20 anys i la que estan vivint ara.
La circunstància en esa temporada se dieron de esa manera y verdad, sufrimos un montón, pero luego mereció muchísimo la pena el final que tuvimos, ¿no? Esto hay que arreglarlo lo antes posible. No podemos pensar en el siguiente ni en el siguiente para intentar arreglarlo. Ya tiene que ser el próximo, ¿no? De volver a ganar, de volver a sentir esa sensación de que todo vuelve a la normalidad y también de que vayan poco a poco cogiendo esa confianza que a día de hoy, pues a lo mejor, pues no la tienen, ¿no?
David Cortés, en declaracions a IB3 Televisió, que analitzava aquest paral·lelisme, no?, entre la temporada 2005-2006 i la que estan vivint ara en el Mallorca. I clar, com a jugador també expressava com se viu des de dins el vestidor o dins el camp una temporada que comença tan complicada.
La verdad que fue una temporada muy complicada a nivel personal, a nivel de equipo, pero sí que es verdad que todos nosotros intentamos estar lo más unidos posible, porque los resultados pues no acompañaban, el juego tampoco no era lo que hubiéramos querido nosotros en la temporada, ¿no? Pero bueno, nos enseñó que había que estar unido, que había que estar fuerte, que nadie se tenía que ir del grupo para intentar otra vez volver a estar ahí, ¿no? Y no perder esa era lo peor que nos hubiera podido pasar a cada uno de nosotros. Hombre, yo creo que ellos todavía tienen muchísimo tiempo para volver a lo que han sido, ¿no? Que han hecho una muy buena temporada, ¿no? Con casi todo el plantel que tienen, con el míster. Y creo que nuestra temporada fue muy sufrida. Creo que no pienso que van a llegar a esa situación. Creo que ellos van a arreglar esto mucho antes de lo que lo pudimos arreglar nosotros.
I clar, en tot això hi ha una certa gestió, no?, que s'ha de dur des de diferents estaments, i David Cortés també compartia com se va gestionar aquell inici de temporada, la temporada 2005-2006.
Bueno, al final, cuando vienen los resultados malos, siempre es verdad que todos ¿no? Nosotros intentamos pues aislarnos de todo eso. El míster hacía lo que podía, era así. Nosotros también, lo que pasa es que muchas veces el tema mental es crucial y en ese sentido era complicado el abstenerse pues de todo, la presión, de las críticas, de todo eso, ¿no? Y luego hacías un trabajo y no era recompensado por cualquier cosa. Goles que nunca te tienen que marcar y te marcan, expulsiones, te pasaban cosas que eran muy difíciles de controlar. Nosotros, pues, lo que intentamos fue estar lo más unidos posible. Sabíamos de la situación, que era muy compleja, muy difícil, pero como siempre había vida, siempre había algún rayito de esperanza, a eso nos agarramos. Totalmente. Llegábamos el lunes después de otra derrota y volvíamos a trabajar, a intentar corregir, a no complicarnos la vida, a hacerlo lo más sencillo posible, a pues intentar de que los problemas que cada uno tuviésemos, echarlos un poco fuera, ¿no? Porque cada uno tenía sus problemas, ¿no? Pero al final, por el equipo, ¿no? De salvar la categoría y por lo menos no bajar, que pudiese haber sido pues una faena grande, ¿no?
Per completar els paral·lelismes que tu dius, hauria d'haver un canvi d'entrenador, perquè aquella
aquí
temporada,
Cooper, no?
aquella temporada era la segona etapa d'Héctor Cooper al Mallorca. Cooper va dimitir al febrer, el 14 de febrer.
Va dimitir, no el van treure de fora.
No, va dimitir ell, me'n recordo perfectament una frase d'ell que va dir: no puc amb aquest equip, jo dono una passa a un costat i que vengui un altre. I va renunciar al contracte. No va cobrar res. Uf. Va cobrar fins al 14 de febrer d'aquell dia. Va partir, va arribar Gregorio Manzano, que en la seva segona etapa en el Mallorca, de les quatre que ha tingut, crec, va salvar el Mallorca. En aquell Mallorca jugava l'entrenador de la temporada passada del Valladolid, Pezzolano.
Ah, mira. Veurem si aquesta gestió no ha d'arribar, no, en el mes de febrer, a veure dimitir o canviar un entrenador. De moment, el primer partit que té el Mallorca, com explicàvem, és aquest dissabte a Sevilla, i precisament David Cortés va tenir part de la seva carrera en el Mallorca, però també va jugar amb el Sevilla.
Hombre, pero yo lo creo yo, y yo creo que los dos compañeros que tengo ahí, Apellú y Pau, creerán lo mismo. Es el momento idóneo, el lugar idóneo. Ya hemos ido otras veces muy necesitados a Sevilla. Es verdad que ellos están en un buen momento, les han venido a dejar algunos resultados muy positivos, pero eso no tiene nada que ver para que el Mallorca, como lo ha hecho tantas veces, otra vez a sacar un resultado positivo, ya sea una victoria, ojalá, y sumar de tres, como ha dicho Pau, o si no, pues un empate y volverlo a hacer ese empate bueno el próximo partido en casa.
Clar, en aquest cas, David Cortés feia referència també en Pep Lluís Martí i en Pau Cendrós, amb qui són companys de professió i que hi eren els dos tertulians que hi havia en el plató de línia de 5 a IB3 Televisió. Tanquets aquests paral·lelismes, continuarem demà també analitzant precisament en Pep Lluís Martí, que també ha estat jugador del Sevilla i capità del Mallorca i comentarista d'aquesta casa, el partit d'aquest dissabte. I més enllà de la Lliga, encara queda un partit també per la selecció espanyola, que juga avui vespre contra Bulgària. Ha d'aconseguir el ple de victòries en aquesta fase de classificació pel Mundial. Juga a l'estadi José Zorrilla de Valladolid, que acull aquest duel per deixar ben encaminada la presència, com dèiem, al Mundial, a la cita de l'any que ve, al Mundial de Canadà, Mèxic i els Estats Units. A més, els de Luis de la Fuente tenen un altre al·licient en aquest partit, i és que si no perden, igualaran el rècord de 29 partits invictes de la selecció que es va establir entre 2010 i 2013. A la cita d'avui s'hi suma una nova baixa. Ferran Torres, el davanter del Barça, ha estat el darrer dels 5 futbolistes convocats que han deixat la concentració per problemes físics. 1:25, feim una pausa i seguim.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertida.
Escoltant que si se l'assanya pot ser begui o no.
I a les dues, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Tres ràdios esport.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Empieza el día y yo lo quiero acabar. Algunas veces siento que te debería llamar y hacer las paces con el universo. Dormir porque me duele estar despierto. Mis amigos se olvidaron de mí. Supongo que he colaborado porque no estuve ahí haciendo fuerza ante el dolor ajeno. Ahora sé que los echo de menos.
1:27, ahir vàrem parlar de la segona federació, però ens va quedar pendent analitzar el derbi d'aquesta jornada. En tenim pràcticament totes les jornades, Gavi. Un dia fèiem números i crec que hi ha 20 derbis.
10 derbis.
N'hi haurà 20, no?
Aquesta temporada, sí. No, clar.
Aquest derbi d'aquesta setmana el va guanyar l'Andratx, que rebia la plana l'Atlètic Balears, va guanyar per 1-0, jugant amb un home menys gairebé tota la segona part, i l'MVP va ser el porter de l'Andratx, Elías Ramírez, però com sempre un dels líders de l'equip va ser el Miquel Llebrés. Aquí poden saludar. Miquel, molt bon dia. Miquel Llebrés, bon dia.
Bones.
Hola, com va?
Hola.
Sí, te sentim. Miquel, supos que content, no?, amb els 3 punts d'aquest cap de setmana i més contra l'Atlètic Balears.
Sí, la veritat és que, sobretot per la ratxa en què veníem, que veníem de 3 derrotes consecutives, ens va venir molt bé guanyar aquest partit i bé, ara hem recuperat la confiança i hem de donar-li continuïtat.
Era important, no?, tornar a guanyar després d'aquesta ratxa que tu explicaves de 3 jornades i fer-ho a la plana on vos estàveu fent tan forts.
Sí, bé, sempre ho dic, que la salvació passa en un percentatge molt alt per la plana, i ens hem de fer força a casa, aprofitar tots els punts que podem fer aquí, que són punts que no haurem de fer fora a casa. I en aquest cas, pues, molt contents, perquè ja t'he dit que vàrem estar 40 minuts pràcticament amb un home o menys i vàrem poder treure els 3 punts endavant.
Va ser una victòria d'aquestes treballades. Sent vivides partit, Gavi va ser en Elias, no es porter, que va tenir una actuació de molt de mèrit.
Sobretot a la segona part, quan l'Atlètic Balears ja es va volcar damunt l'àrea de l'Andrat, però sembla que, és que sembla fer d'aposta, no? Jo me'n recordo aquesta pretemporada, xerrant amb en José Contreras, l'entrenador, que el vàrem cridar per fer prèvia del començament de la Lliga, i li vaig dir, fora micròfon, li vaig dir quan el vaig cridar, heu de fer una primera volta com la segona de la temporada passada. I si no és per la victòria del Poblense, dit i fet, perquè una altra vegada sa plana torna a ser un fortí espectacular, l'ambient que se crea allà, es conjuga, mira, l'altre dia eren un home manco, semblava que tenien 3 més amb el públic de sa plana. És espectacular, Miquel, en sèrio. M'agrada molt anar a sa plana perquè es crea un ambient de futbol, no sé com dir-t'ho, de futbol de tota la vida, que fa ganes viure un partit allà amb vosaltres.
Sí, bueno, és especial. Per jo jugar a sa plana és especial. És veure que sa gent, bueno, sempre s'anima quan les coses van millor, no? Jo record anys que entre el mal temps i a lo millor sa mala dinàmica de l'equip, pues s'agrada estar més buida, però és veure que ara estan molt contents amb l'ambient que podem disfrutar cada diumenge. La veritat que estan molt contents que l'afició estigui responent d'aquesta manera, i bueno, nosaltres ho estem intentant fer dins del camp, que crec que és la nostra manera, perquè sabem que som un club humil i que tenim certes limitacions, però ho intentant donar tot.
Jo crec que la clau, jo me'n record que vaig pensar que és un partit que l'Atlètic Balears proposa i l'Andratx disposa. A la segona part, ja amb un jugador menys, l'Atlètic Balears per jo va cometre una errada molt greu, que va penjar pilotes dintre de l'àrea sense tenir un davanter centre rematador.
S'havia lesionat Jaume Tobar, no?
Exacte, i tenint Elias a la porteria de l'Andratx. Elias, cada vegada que s'aixecava, pilota les mans i s'acabava la jugada. És vera que l'Atlètic va enyorar Tobar, que als 20 minuts es va lesionar, però tot i això, és que jo crec que varen equivocar la manera de jugar quan havien jugat. Miquel, tu me corregeixes si no és cert, la pilota a la primera part era de l'Atlètic i vosaltres estàveu per robar i sortir amb velocitat i a l'espai.
Sí, així és. La primera part, de fet, nosaltres no vàrem estar bé, perquè, com tu dius, aquest balon que recuperàvem i intentàvem fer la contra, no acabaven de donar-li continuïtat, perdíem el balon, i, en fi, no van xutar a porteria en tota la primera part. I sabíem que després d'haver passat aquests 45 minuts dolents, perquè van ser 45 minuts que l'Atlètic Balears va tenir 2-3 ocasions clares, sabíem que la nostra oportunitat era la segona part. I bé, així ho vàrem fer, vàrem aprofitar una pèrdua seva enmig del camp i vàrem poder fer gol, i bé, després pues, la situació d'en Flaquer mos vàrem adaptar com vàrem poder, i sí que és cert que és difícil atacar un equip que té 10 jugadors pràcticament dins el seu camp. És complicat. En el final, pues, el darrer recurs que te queda és el centre, i en aquest cas no estava en Tobar, per mala sort, que aquí li desig que estigui bé, però a nosaltres pues, molt va venir bé que no estigués, perquè, clar, haguéssim sofrit molt més en aquestes centrades laterals que dius tu.
Miquel, duis 3 victòries, i si no m'equivoc, Barça B, Sant Andreu i Atlètic Balears, els 3 capdavanters de la Lliga.
Sí. Bé, en aquest cas, el Sant Andreu no hi està ara mateix, però bé...
Però és un dels rivals, no? Sí,
hi serà. Jo crec que en el final acabarà dalt, com sempre. I sí, la veritat és que sí, el que passa és que, bueno, tots els partits valen 3 punts igual, i clar, està superbé guanyar-li en el Barça, en el Sant Andreu i en el Balears, però ara la setmana que ve també el Girona, i possible no és un partit tan atractiu, però valen mateixos punts, m'entens? I en això és el que mos hem de centrar, i agafar cada partit igual. Clar, està clar que contra el Balears va ser un ambient increïble i pues, jugues contra amics, ets companys, és una altra situació, però hem d'anar per més.
Duis 9 punts, sou 8ens, amb aquestes 3 victòries que explicava en Gavi, 3 derrotes, cap empat, o se guanya o se perd, i ara tu ho explicaves, pròxim partit contra el Girona B, supos que ja començau a tenir la mentalitat posada en aquest partit de diumenge, que, com l'heu començat a preparar o què n'esperes?
Sí, bé, ahir van fer el primer entrenament de la setmana, i res, el mister ho va dir, un poc el missatge que he dit antes, en el final està molt bé, guanyant el Balears, te dona una motivació i una confiança extra, però ara aquesta setmana hem d'anar amb el pensament de tornar a fer 3 punts, perquè en el final, és el que ha dit un poc en Gavi, hem d'intentar fer una primera volta com la segona de l'any passat, per aprofitar la tirada, perquè al final és el que dic sempre, tots els punts que facis ara no els hauràs de fer després, quan ja falten només 5 jornades, que dius, ostres, només queden 15 punts en joc i ja comencen els nervis i tot aquest tema, però bé, enfocam el partit amb moltes ganes i amb confiança de que creiem que podem treure els 3 punts allà.
I per què va personalment, parlant sempre no d'equip i de joc col·lectiu, però que aquesta setmana t'has sumat una nova assistència i tornes a estar, jo escolta en Gavi les transmissions del diumenge i tornes a estar a un molt bon nivell, Miquel.
Bueno, gràcies. La veritat és que ha estat un temps complicat en la lesió, un any pràcticament fora jugar, perdó. I res, estic content de poder ajudar l'equip, ja siguin gols o amb assistència, en aquest cas ha estat amb una assistència i en el final hem de mirar pel bé de l'equip i mentre pugui ajudar pues, estic molt content.
I tant, idò. Gavi, bon te toqui aquest diumenge?
Aquest diumenge vaig a Sa Pobla.
Amen.
Estem fent ruta.
Tenim per això
aquesta temporada, a excepció dels companys d'Eivissa, jo estic fent bé, Palma, Tour. Amb l'Atlètic Balears encara no hi he anat aquesta temporada, però ja he estat a Porreres, he estat a Andratx, he estat a Sa Pobla i anirem rotant.
Idò, diumenge tornarem a viure un nou diumenge en tots aquests partits de Segona Federació. Miquel Llebrés, jugador de l'Andratx, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Una abraçada. Gavi, gràcies a tu també.
Adéu a tots.
Què esperar per ajuntar Menorca amb Barcelona?
Quan tardarà en arribar l'estiu que tant ens dona?
Des de galeria cremada de tant a veure fotos nostres.
Visca d'una via trucada i no ho puc aguantar.
Fa dies que et penso, ja fa dies que estem separats, sou estitut tan lluny, quan tornaré a estar al teu costat.
Fa dies que et penso, ja fa dies que em dones pel cap, només tinc ulls per tu i papallona. Perquè saps que fa dies...
1:37, això és Esports 3, i per la mare de vòlei ha començat la temporada de la Lliga per la Barca Menorca, que es va estrenar aquest cap de setmana de Superliga Femenina d'aquesta temporada 2025-2026 amb una victòria contundent. L'equip de Ciutadella es va imposar per 3-16-0 al Saire de Les Palmes. En volen parlar amb el tècnic de la Barca, amb en Beb Llorenç. Beb, molt bon dia.
Bon dia.
Una bona estrena, no?, aquest cap de setmana.
Sí, la veritat és que el partit el vam dominar, vam tenir un joc bastant regular. També és cert que creiem que no vam estar en el nostre màxim nivell. Tampoc s'aire, no? Un poc primera jornada on els equips encara es nota que t'hi falta un punt de joc, perquè les plantilles en general han canviat molt i això que crec que la primera jornada s'ha notat. Però bueno, com t'he dit, dins un nivell que crec que pot pujar, sí que va haver regularitat i això ens va permetre dominar el partit sempre.
Clar, quan vas veure l'equip més enllà d'aquest resultat, no?, que vas guanyar les 3 mànigues, que a nivell de números o a nivell resultadista va anar molt bé, vareu ser molt efectives, no?, des del servei i des del bloqueig, però més enllà d'aquesta solvència, què te va agradar, no?, a quins brots vers treus d'aquesta primera jornada?
Bueno, nosaltres les dues coses importants era teníem com a objectiu millorar el nostre servei respecte a la temporada passada, que creiem que volia, podia ser un nivell més alt. En aquest sentit ho vam aconseguir, estem amb aquesta línia de treball. I després l'altra cosa és aquest punt de sensació d'equip de molt intens, de que no afluixa en cap moment, aquesta sensació de, també d'equip, que la volien transmetre indiferentment del joc, no? Que en qualsevol moment pues el joc pugui bastant millor, però aquesta intensitat no va baixar mai. I això són les dues coses que nosaltres hem destacat internament, i al mateix temps que, com te dic, pues, tenim punts de millora.
Com valores també les noves incorporacions, no? Que ja varen començar a deixar, varen veure ja pinzellades de qualitat en aquest primer partit?
Sí, és com la sensació del públic posterior, els comentaris de les bones sensacions que havien donat totes les noves. Dir que amb atac nosaltres encara tenim marge, perquè, per exemple, jugadors com la Sofia o la Laura Pasqua, que els vaig entrenar cada dia, tenen marge encara que els hi puguem veure més coses. És cert que na Solset, per exemple, va fer un partit molt destacat, molt seriós, va ser una de les jugadores que la gent més va destacar, però en general nosaltres ja estem ben tranquils amb aquest aspecte, que els jugadors que han arribat són de qualitat, totes, i que per tant ara estem centrats en que de fer sol un equip i que el joc ho respongui a això.
Sé que som a l'inici de temporada i que tot està tornat a començar, no? I ara ho deies, amb un equip amb cares noves. No sé si els objectius són una mica intentar fer una temporada que s'assembli, no?, a la de l'any passat, amb un doblet que és complicat, però que esteu fent feina, entenc, per aconseguir-ho.
Sí, nosaltres creiem que fer un poc un equip a l'estil, no?, de la temporada passada, però bueno, també hi ha coses que encara no controlam i no dominam, com t'he dit abans, plantilles amb molt de canvis dels nostres rivals, i que encara està un poc a l'expectativa, no?, de dir, fins que no hi ha enfrentes. Per exemple, aquesta setmana nosaltres ens enfrentàvem a un equip amb quatre estrangeres noves. Ens havien centrat l'atenció molt, sobretot, en una, i ens vam equivocar en aquest sentit. Ens van aixecar que ja havíem xerrat que possiblement teníem de tenir un marge d'adaptació més ampli per aquesta desconeixença, però nosaltres creiem que suposada era una jugadora molt a vigilar, i després, quan va arribar el dia de partit, pues, se quedaran que ens va sorprendre moltíssim, ens van tenir d'adaptar a això. Un poc per el que te deia, no? Per jugadores que te porten a la vista en pretemporada, perquè tenien molt de vídeos, però que a l'hora de competir no saps quina resposta tindrà en cada una. I això és un poc el que mostrem un poc amb expectativa, però nosaltres creiem que l'equip nostre és un equip potent, i per tant en la zona mitja alta, bueno, la zona alta, no mitja alta, sinó la zona alta, i està eficaç dins la lluita pels títols.
Bé, 20 temporades al capdavant d'aquest equip, dues dècades, agafes, no?, aquesta xifra redona. Supos que ara en un inici de temporada no és moment de fer balanç, però déu-n'hi-do, 20 temporades. No sé com ho analitzes o com ho veus.
Bueno, que semblarà un tòpic, però passa ràpid tot. passa ràpid. És cert que vaig tenir 6 temporades de segon entrenador, per tant, les primeres 6 amb un altre perfil de responsabilitat. I també he viscut èpoques de molt més ajustos i de objectius totalment diferents en aquest, de permanència, de tenir una banqueta íntegrament de la casa, també de treball molt en joves, ara que els com han retornat pues, en el millor nivell, i per tant hi ha hagut molt de cicles diferents i crec que un s'ha de saber motivar i adaptar a cada moment, i amb aquest jo crec que és una de les claus, no? I per l'altre, sens dubte, pues, un cuida't a un mateix, no? dins tant físicament com mentalment, i en aquest sentit estic bastant ben rodat ja per poder cuidar-me, no? I bueno, sempre he fet aquest esforç també, que moltes vegades pues, bueno, una de les coses més importants per jo és que he vist retirar-se molt d'entrenadors que eren importants quan fa 20 anys, no? Perquè, clar, és un cicle, no? Pues ara l'altre dia me'n recordava l'àrbit, cosa que jo no sabia, que era l'entrenador de més anys de Superliga. Clar, jo ni siquiera havia pensat en això, perquè quan jo vaig entrar, pues, tenia hi ha 5-6 entrenadors que tenien moltíssima més experiència que jo. Pues això se m'ha tornat al revés, ara. Però jo, sobretot, una de les coses que m'haig fixat és com abandonar la pràctica de l'esport als entrenadors més veterans, i vaig pensar que no era l'ideal i que jo ho tenia de fer d'alguna manera, perquè les persones que havien ajudat anaven com un poc castigades del món de l'esport professional i que me veia en l'obligació que si no volia passar per aquest tubo farò d'una altra manera.
Bé, de moment encertes, no?, aquesta temporada 20 a la Barca, i ara pensava, clar, en totes aquestes reflexions que quan arribes a xifres redones t'ho recorden, no?, t'ho recorden també des dels mitjans i fan que tu mateix pensis en totes aquestes coses i que te diguin si ets entrenador amb més temporades a Superliga, etcètera, perquè va bé, part de donar-te l'enhorabona per aquestes 20 temporades. Tornar a jugar a casa dissabte contra el Cajasol, segon partit d'aquesta temporada i segon partit a Ciutadella.
Sí, nosaltres vam poder veure un Cajasol a Sevilla perquè vam fer un torneig de pretemporada i per tant el vam veure en tres partits. Ens hi vam enfrontar, però poc significatiu, vam tenir una victòria però poc significatiu perquè en aquell dia jo vaig ser més titulars i l'entrenador rival més suplents perquè teníem diversos partits i, per tant, vull dir, hi havia moltes proves per mig. Jo, la meva sensació és que és una plantilla millor i més ben estructurada que el Saire, però jo de manera clara, i per tant, és una de les coses que hem xerrat internament, no? que hem de pujar, anar pujant escalons amb el nostre joc perquè rivals, com és aquest cas de Sevilla, mos puja aquesta setmana l'exigència.
Beb Llorenç, entrenador de la Barca Menorca, que vagi molt bé, enhorabona per aquesta inici de temporada, per les 20 temporades, i que vagi molt bé aquest partit de dissabte. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ja l'estic fred i sé que queda poc. Porto comptant dies des de l'últim cop.
No puc evitar, se mal acostum, enamorar-me cada estiu d'un català com tu.
Ei, pujo per Sant Joan, caem a l'imperi com cada any.
Perquè saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant.
Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, m'estic planejant.
La Kiki,
la Saez,
de Mataró a Menorca. Kiki, do you love me? No et preocupis.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Una i 47 minuts per la mare del Mallorca Open Ciutat de Palma de Taekwondo, que es celebra a Palma dia 18 d'octubre al Palau Municipal d'Esports de Son Moix, que acull per primera vegada aquesta competició, una competició que ja s'ha consolidat com un esdeveniment clau dins el calendari esportiu nacional del Taekwondo, i en volem parlar precisament amb un de les emblemes i dels organitzadors, en Toni Navas. Toni, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Expliquem-nos com encarau, no?, aquesta nova edició, ja quarta edició d'aquest Mallorca Open Ciutat de Palma.
Sí, bueno, lo organizamos con toda la ilusión. Esta es la cuarta edición, como bien dices. Este año por primera vez en el polideportivo de Son Moix. Siempre lo hacíamos en el velódromo, pero bueno, este año hemos cambiado. Y bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas de que sea todo un éxito como las anteriores ediciones. Ya se ha convertido en un evento clave dentro del calendario de todos los equipos, tanto a nivel nacional como internacional, y bueno, y esperemos que siga consolidándose como tal.
La competició reuneix més de 800 esportistes, a més, que venen de diferents comunitats autònomes i fins i tot, si no m'equivoc, de 7 països diferents.
Sí, correcto. Vienen prácticamente equipos de todo el territorio nacional, de casi todas las comunidades autónomas, incluso selecciones autonómicas, que bueno, que utilizan nuestra competición, pues para testear, para puntuar en el ranking y como un evento clave dentro del calendario y de la planificación anual que tienen ellos para poder seguir compitiendo. Luego, a nivel internacional también, poco a poco nos vamos introduciendo en el calendario internacional y son muchos los equipos que vienen de fuera que año tras año repiten y, bueno, este año pues son ya prácticamente unos 7 equipos de 7 países diferentes. Vienen de Reino Unido, vienen de Suecia, de Alemania, de Bélgica, Andorra también está con nosotros, la selección de Andorra, y bueno, y la verdad es que cada vez metiéndose más en el circuito europeo.
Clar, és un punt de trobada, no?, per taekwondistes, a més, de, crec que de totes les edats, de diferents nivells, perquè inclouen moltes categories diferents.
Exacto, englobamos desde categoría precadete, que son los chicos que empiezan, y es también para darle un poco de al colectivo de edades más tempranas aquí en el taekwondo que tenemos en la isla, y también equipos que vienen de fuera que aprovechan estas edades también, pues para darle su salida, y ya que lo hacemos, pues que pueda participar y acogerse al mayor número de gente posible. Y luego también nos encontramos con gente pues que ha ido a campeonatos de Europa, a campeonatos del mundo, ya en categorías junior y categoría absoluta, que ya son más expertos y ya tenían bastante más experiencia. Por lo tanto, pues bueno, se engloba un abanico muy amplio, tanto de edad como de nivel.
Uh-huh. Això ja és dia de 8 d'octubre, que cap de setmana ho deies per primera vegada en el Palau Municipal d'Esports de Somoix. Supos que a nivell de logística i de preparació ja poc falta, no?, per tenir-ho tot a punt.
Sí, prácticamente ya está todo hecho, los últimos coletazos a nivel de organización y de logística, pero sí que es verdad que bueno, que se reciba bastantes equipos de fuera, mucha participación, y eso conlleva una organización bastante importante, de tanto a nivel nosotros, el Club Taekwondo Palma, que es el organizador, como los clubes que colaboran, y la Federación Balear también, y todas las instituciones, ponemos todos pues de nuestra parte para que salga un evento que sea un referente y que sea lo más agradable para todo el mundo y que, bueno, que se convierta en un fijo en el calendario y que año tras año quieran estar en una ciudad como Palma.
Entenc que és important, no?, que un esdeveniment de nivell ja fins i tot internacional, no?, i d'aquesta magnitud, amb més de 800 esportistes, se pugui celebrar cada any d'una manera ja consolidada a Mallorca.
Sí, al final también nuestra isla es un destino muy atractivo a la gente, aparte de que la competición... queden muy satisfechos por cómo es la organización, por el nivel de participación, por cómo se hace todo. Al final también la ciudad de Palma y la isla de Mallorca es un sitio que al final es un referente turístico y un sitio muy atractivo para los equipos. Entonces, año tras año pues tenemos un incremento de participación bastante notable y esperemos que así, dentro de nuestras posibilidades, de que así pueda seguir siendo.
Idò, Toni Navas, que vagi molt bé aquest dia de 8 d'octubre al Palau Municipal d'Esport de Somoix, que acull per primera vegada aquesta quarta edició ja d'un consolidat torneig com és el Mallorca Open Ciutat de Palma de Taekwondo. Toni, moltes gràcies.
Muchas gracias a vosotros por la información y por estar interesados en nuestro evento. Invitamos a todo el mundo, ya no solamente del mundo del Taekwondo Balear, sino todos los aficionados al deporte y a la población en general, a que vaya el sábado al Palau Municipal de Esport de Somoix a disfrutar de un gran día. Estaremos allí todo el día, mañana y tarde, o sea que todo el mundo esté bienvenido. Muchísimas gracias.
Tothom queda convidat, i moltes gràcies.
Gràcies.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és actualitat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin.
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3.
I ahir vos explicàvem que la nova pell de la pista de Sant Moix ja és una realitat. La pilota torna a rodar al Palau d'Esports de Sant Moix, que ahir precisament se va estrenar amb l'Azul Marino, líder, i l'equip de moda a la Lliga Challenge de bàsquet. Són ja 3 victòries en 3 partits que evidencien el bon inici de temporada de l'equip d'Alberto Antuña. Avui en volem parlar precisament amb un dels fitxatges d'aquest estiu, que és Carmen Grande. Carmen, molt bon dia.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, enhorabuena por estas 3 primeras jornadas. No sé si os esperabais un inicio tan contundente, tan luchado y con estos resultados tan buenos que os sitúan ya como líderes de la categoría.
Bueno, creo que el objetivo no lleva siendo claro desde el inicio de temporada y desde que se hizo la plantilla pues allí por julio, por mayo, junio por ahí. Y claramente pues sabemos que para ascender queremos quedar primeras, ascender directas, entonces eso pasa por ganar todos los partidos posibles de los 30 que tenemos en liga regular, así que es muy complicado hacer eso, pero ese es nuestro objetivo. Entonces creo que de la manera en la que está trabajando el grupo, la plantilla que tenemos y cómo están planteados estos partidos, pues bueno, muy contentas de llevar ese 3-0 y siendo conscientes de que esto es una maratón y que hay que seguir.
Claro, el objetivo es claro, nos lo habéis ido explicando. Luego la realidad es quién pone cada equipo en su sitio, y vosotros sí que estáis cumpliendo desde el primer momento con estas 3 primeras victorias. Mirando un poco las estadísticas, solo habéis encajado 52 puntos de media en estas 3 primeras jornadas. No sé si es una de las fórmulas, ¿no?, para conseguir encajar tan pocos puntos, trabajar desde la línea defensiva para poder luego conseguir estos resultados.
Bueno, creo que es una de nuestras señas de identidad, ¿no? Tenemos la capacidad física de defender muy bien y creo que eso al final es muy difícil perder un partido si dejas al rival en 52 puntos. Entonces, bueno, queremos que nuestras señas de identidad no solo sean jugar bien en ataque y saber lo que hacemos y mover el balón y meter triples y meter puntos fáciles, sino que somos conscientes de que al final depende de algún día que no te entre los tiros o que tengas un día más tonto de cara al aro, pues tener esa seguridad de que vamos a defender y que en ese aspecto somos muy sólidas.
Carmen, eres una de las bases del equipo. Te escuchábamos hace poco explicar que no basta la calidad, ¿no? Tú has estado en equipos también, has ganado una Copa de la Reina. ¿Cómo te convencieron un poco? ¿Qué te gustó de este proyecto en Liga Challenge?
Bueno, creo que es un proyecto, ¿no? Que no es simplemente, bueno, estamos aquí haciendo esto este año y a lo mejor el año que viene nos cantamos y vente y vemos qué tal. No, fue como, oye, vente, te queremos a ti y tenemos este proyecto que tiene muy, muy buena pinta y vamos apostando por él, pues 4 años, 5, no sé cuánto llevan y apostando muy fuerte. Entonces, al final, para mí, por lo que buscaba en este punto de mi carrera y por saber que aquí iba a estar bien cuidada y que era un proyecto pues para ascender y ojalá vivir un ascenso, pues me fue bastante fácil decidirme.
Esta semana habéis estrenado, ¿no?, la nueva pista de Sant Moix. ¿Cómo han sido estos primeros entrenamientos?
Pues muy bien, la verdad que ilusionada de estar de vuelta en casa, entrenar en el pabellón en el que vamos a jugar y la verdad que el grupo pues en su línea, ¿no?, estamos trabajando bien, somos conscientes de que en el día a día es donde vamos a crecer mucho. Y la verdad que muy contentas de poder estrenarnos este fin de en nuestra pista con nuestra gente.
Claro, jugáis el primer partido, ¿no?, de esta temporada en casa, ¿no?, en Sant Moix,
sí.
Este domingo a las 4 contra el Paterna. ¿Qué esperas de este partido? Entiendo que el objetivo es el mismo, que es ganar 4 de 4, pero ¿cómo es el rival y cómo lo estáis trabajando?
Bueno, al final Paterna es el filial del Valencia Basket, entonces al final son las jugadoras que Valencia Basket tiene ahí, que van subiendo con el primer equipo, entonces son chicas jóvenes con mucho desparpajo y que al final quieren jugar un partido pues eso, más caótico, más de atreverse a hacer cosas, y creo que nosotros pues tenemos que ser sólidas y no entrar en ese juego, simplemente ejecutar un poco lo que nosotros hacemos mejor y que no nos lleve su ritmo frenético al fallo.
Pues esperant que sigui un bon partit també de l'Azul Marino per continuar líders en aquesta Lliga Challenge. Carmen Grande, jugador de l'Azul Marino, moltíssimes gràcies, moltes gràcies.
Moltes gràcies, ciao.
Idò, en bàsquet posant punt i final al programa d'avui. Demà tornarem a partir de la 1. Ara vos deixem amb l'informatiu migdia.